Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Construcció de l'Institut Calllong sembla que es desencalla. A final d'aquest any s'engegarà un concurs d'idees perquè la comunitat educativa del barri decideixi com ha de ser el futur edifici. Serà el pas previ a la licitació i posterior adjudicació de les obres. Així us ho pot avançar avui en exclusiva a Ràdio Sabadell, després que l'Ajuntament i el Departament d'Educació hagin tancat l'acord. Manuel Robles, regidor d'Educació, celebra que s'hagi fet aquest pas endavant en relació al projecte.
El motor del Departament d'Ensenyament s'ha posat en marxa. El motor està començant ja a escalfar i, per tant, d'aquí no res tindrem notícies de com està i en quin punt ens troba l'Institut de Canyón.
Manuel Robles és optimista sobre el compliment dels terminis i assegura que la conselleria és la primera interessada en seguir el calendari previst. Després us explicarem per què.
Titulars.
Sabadell s'assuma les mostres de rebuig per l'assassinat d'una dona a Terrassa. La ciutat ha condemnat aquest nou feminicidi que va tenir lloc ahir amb un minut de silenci aquest migdia a la plaça de Sant Roc. La parella de la víctima es va lliurar a la comissaria de la policia Nacional del municipi i va confessar el crim. No constaven denúncies prèvies per violència de gènere. I ja són 8 els fitxatges confirmats del Sabadell. L'últim, anunciat aquest matí, el d'Aaron Rey, mitja punta de 21 anys, procedent del filial del Celta. És el segon futbolista gallec que incorpora el club en menys de 24 hores després d'Aitor Pascual, a qui escoltarem avui per primer cop com a jugador arlequinat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui esperem una jornada marcada de nou per les altes temperatures. Malgrat això, aquest darrer dia d'aquest episodi d'onada de calor, avui el termòmetre podrà recular entre un i un parell de graus abans que no pas la jornada d'ahir. Estem parlant avui de valors màxims que esperem al centre del dia entre els 29 i 32 graus a la capital catalana i a les localitats del voltant entre els 30, 34, 35 graus tot estirar. Això vol dir que, malgrat que el termòmetre pugui aturar una miqueta abans, la calor continuarà sent força marcada. Tot plegat acompanyat de domini de l'ambient assolellat i un ambient també molt xafuós durant tota la jornada. De cara a demà hi haurà canvis. Canvis arriba un sistema frontal que a partir de mig matí podria comportar un augment dels núvols i durant la tarda, en principi els ruixats quedarien més situats a l'interior. Aquesta àrea metropolitana de Barcelona quedaria al marge dels ruixats, però de cara a la nit i matinada ja de dissabte no descartem l'arribada d'alguns ruixats. De cara al cap de setmana es confirma la davallada sensible del termòmetre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona aquesta hora el transport públic. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, talla la línia 1 de metro. Atenció, perquè des d'avui el servei alternatiu incorpora una llançadora continuada de bus que fa el recorregut Clot Fondo. Més informació al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar a aquesta hora alguns problemes a la C58. A l'altura de Sant Quirze s'acumulen 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Uns problemes que es repeteixen també a l'altura de Badia del Vallès en direcció a la capital de Catalana, on s'acumulen 2 quilòmetres de circulació intensa. I ja a Barcelona hem de destacar les cues en sentit nus de la Trinitat, tant des de la Ronda de Dalt com des de la Ronda Litoral.
la notícia del dia.
El disseny de l'Institut Calllong actualment en barracons es decidirà a través d'un concurs d'idees. L'Ajuntament i la Generalitat així ho han acordat, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell en primícia. El concurs s'hauria de posar en marxa durant el primer trimestre del pròxim curs, tot just abans de licitar el projecte executiu de l'equipament. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha afirmat que el motor del departament s'ha posat en marxa per acabar amb aquesta anomalia al barri de Calllong. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. La Generalitat va donar llum verd el 30 d'abril passat a l'acord de govern per licitar la construcció de l'Institut Calllong, un tràmit administratiu que arribarà un cop estigui enllestit el concurs d'idees per decidir com serà aquest centre educatiu i en el qual la comunitat educativa del barri hi tindrà molt a dir. Per això, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha fet una crida a la calma perquè molt aviat hi haurà bones notícies en relació a un projecte molt esperat per les famílies de Calllong. En aquest sentit, Robles ha assegurat que la voluntat de totes les parts és complir amb els terminis compromesos.
És una necessitat del Departament d'Ensenyament perquè si no es compleixen els terminis tindrem un problema organitzatiu. Organitzatiu perquè no cabran tots els... ja no cabem més mòduls, ja no cabem més, no tenim més espai per encabir mòduls nous per donar una resposta més a llarg termini i per tant aquí hi ha un conflicte d'organització. Per tant, els primers interessats en que això arribi a complir terminis és el propi Departament d'Ensenyament.
Pel que fa a l'escola Viruleta, els processos estan un pèl més avançats i el projecte constructiu de l'edifici ja està redactant. De fet, ja s'està redactant. La idea és que l'escola pugui començar a funcionar al llarg del curs 2021-2022. Amb tot, el regidor d'Educació no descarta que en el cas del col·legi pugui conviure durant algun temps els mòduls prefabricats i el nou aulari de construcció.
Els alumnes de l'Institut Calllong i l'escola Virulet no són els únics que començaran el curs que ve amb barracons, Mireia.
No, també ho faran els estudiants del nou Institut Narcisa Freixas i Cruells del barri de l'Eixample, els treballs per adaptar els terrenys que han d'acollir els mòduls a partir del setembre, situats al número 181 del carrer Fra Luis de León, van començar el 8 de juliol passat. Tot i això, la instal·lació dels barracons, pròpiament dits, no s'iniciarà fins al 12 d'agost que ve. El nou curs començarà a funcionar al setembre amb una 60ena d'alumnes, és a dir, dues classes de primer d'ESO.
I continuem en plan educativa perquè fins a 22 centres educatius es beneficiaran del programa Els Primers a l'Aigua de l'Ajuntament de Sabadell. Això vol dir que els alumnes de 3 centres més que l'any passat aprendran a nedar de forma gratuïta a les diferents piscines de la ciutat. Es tracta de la segona edició d'aquest projecte que per a molts infants és la primera oportunitat de familiaritzar-se amb l'aigua i d'aprendre a respirar i surar. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. 630 alumnes de primària, 88 més que l'any passat, es llançaran a la piscina a partir del setembre per aprendre a nedar gràcies al programa Els Primers a l'Aigua. La bona acollida de la primera edició ha permès que 3 centres educatius més s'assumin a la iniciativa. Es tracta de les escoles Arnau Castells, Candeu i Amadeu Vives, com detalla el primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert.
Com a principal novetat que hi ha és que incrementa el número d'escoles que s'han beneficiades d'aquest programa, amb el qual ja segueix creixent i segueix arribant a més de 600 alumnes de primària i a més de 22 centres educatius, amb el qual és un programa que està extès i que cada vegada engloba a més i més nens de la ciutat.
El pròxim curs les classes es faran en horari lectiu, una sessió a la setmana, un total de 30 sessions per curs. Els alumnes es distribuiran pels diversos clubs esportius que disposen de piscina, com ara la Joan Serra, el Club Natació, el Cercle Sabadellès i el Club de Tenis. El criteri d'adjudicació de les piscines es farà segons el criteri de proximitat.
I les necessitats no fan vacances, i amb aquest objectiu l'administració local ha presentat avui les accions socials que s'han previst per atendre els infants i les seves famílies durant aquest període. Entre d'altres s'inclouen mesures de garantia alimentària, com ara targetes de prepagament o casals d'estiu amb servei de menjador durant l'agost, però també presentacions i subvencions destinades a la inclusió i al lleure educatiu.
Per tal de cobrir les necessitats alimentàries de les 1.800 famílies que reben el suport del rebost solidari, s'han doblat els lots que es lliuren per cobrir el mes d'agost i principis de setembre, i es donaran targetes prepagament per poder comprar els productes frescos. A banda, durant l'agost hi haurà 4 casals d'estiu d'accés gratuït que inclouen el servei de menjador i que oferiran assistència a 130 infants i joves d'entre 6 i 15 anys. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Són 4 distribuïts en els 4 punts cardinals de la ciutat.
i són importants en el sentit que un servei que durant el curs es proporciona, que durant l'estiu pugui estar a disposició d'aquelles persones més vulnerables, és un servei que l'Ajuntament ha de posar a disposició de la ciutadania, si això ho necessita.
D'altra banda, durant el mes de juliol s'han fet 8 intensius d'anglès destinats a joves de quart d'ESO per preparar-los per l'educació postobligatòria i també pel mercat de treball. A més, s'han preparat 2 tallers gratuïts de transició a la secundària a la zona de la Serra, que han comptat amb una quinzena d'usuaris. L'objectiu de totes aquestes activitats és, pel regidor d'Educació, Manuel Robles, treballar per la igualtat d'oportunitats.
Portem una línia d'equitat, igualtat d'oportunitats i espai interrelacional. Què vol dir? Que d'alguna manera l'objectiu de les activitats programades és potenciar, doncs, que tots els alumnes, independentment del seu estat social i econòmic, tinguin les mateixes oportunitats i que al mateix temps tingui un espai de trobada, un espai amb el qual pogués doncs, realitzar activitats.
L'Ajuntament ha explicat que destinarà prop de 278.000 euros a prestacions d'urgència social i subvencions vinculades a la inclusió i al lleure educatiu. És una dotació pressupostària que serveix, per exemple, per subvencionar els casals d'estiu, els col·lectius més desafavorits o per pagar el sobrecost que suposa el lleure per a les persones amb discapacitat o dependència.
Canviem de qüestió. Els advocats de Sabadell han tornat a posar el crit al cel per les altes temperatures registrades als jutjats durant els últims dies i que han obligat a ajornar vistes i declaracions. Per visualitzar el malestar, els lletrats protagonitzen a aquesta hora una protesta a les portes de l'edifici de l'Eix Macià.
Les dependències judicials han superat ahir i avui els 27 graus que fixa la normativa laboral per garantir unes bones condicions de feina. Això ha provocat que algunes declaracions en el marc del cas Mercuri, com la de l'alcaldessa Marta Ferrés per la peça Esmatza o la que afecta l'exregidor de Sostenibilitat Ricard Estrada en relació a abocaments de terres a Can Xupa s'hagin hagut de suspendre. Davant d'aquesta situació, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ha decidit fer un pas endavant amb la concentració d'aquest migdia, una protesta que ha servit per tornar a reivindicar la construcció d'un edifici nou que permeti posar remei a la situació actual. Manolo Hernández és el degà de la institució.
Confirmar la raó que tenim quan plantegem que és un problema urgent i un problema de ciutat, una necessitat absoluta, disposar d'un nou edifici judicial a Sabadell que posi fi a totes aquestes mancances de l'edifici actual.
De la mateixa manera, Hernández ha avançat que avui mateix enviarà una carta a la consellera de Justícia de la Generalitat, Esther Capella, instant-la a dimitir. Segons el degà, ella és, en última instància, la responsable que els problemes de refrigeració dels jutjats de Sabadell encara no estiguin solucionats.
Us ho avançàvem en titulars. Concentració en repulsa per l'assassinat d'una dona ahir a Terrassa. És la quarta víctima de violència de gènere aquest any a Catalunya i la localitat veïna ha decretat 3 dies de dol en solidaritat amb la família i els amics. A Sabadell, un centenar de persones, entre càrrecs electes i funcionaris, s'han trobat davant de l'Ajuntament per fer sentir el seu suport i mostrar l'enuig per una xacra que no s'atura.
Les altes temperatures han fet que el gruix de la trobada s'hagi mirat de situar sota la petita ombra que feia l'edifici consistorial sobre plaça Sant Roc. Entre els concentrats representants de tots els grups municipals i gran part dels càrrecs electes, a més de funcionaris de diferents departaments. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, ha explicat que des de les administracions s'ha de treballar per evitar situacions com la que s'ha viscut en les darreres hores a Terrassa. Un canvi de realitat que requereix mesures urgents que per Morell vagin al moll de l'os de la societat, a les famílies i al sistema educatiu.
Si podem començar a treballar en aquest sentit, avançarem noves mesures que anirem fent a partir del setembre i sí que seran a poder ser amb escoles i amb instituts si els volem involucrar, perquè això va de conscienciació i això ha de començar a l'escola, ha de començar a les famílies, perquè el que no pot ser del segle XXI, que estem en una societat que hem de tendir cap a l'igualtat, que les dones ens matin pel fet de ser dones.
De fet, la tinenta d'alcaldessa ha explicat que al setembre l'Ajuntament presentarà les mesures per lluitar contra els feminicidis i les agressions sexuals que s'aplicaran ja durant la Festa Major. Ho faran una roda de premsa que es farà a l'inici del curs polític a principis del mes de setembre. De fet, avui s'ha convocat encara un altre minut de silenci. Serà a les 7 de la tarda també a plaça Sant Roc, tot plegat en un acte de repulsa que s'ha fet per mostrar el suport a la família de la dona que hi va ser assassinada a Terrassa. Després de cometre els fets, el seu company es va dirigir a la comissaria de la Policia Nacional, que és molt pròxima al seu domicili. La justícia ha explicat que no hi havia antecedents de violència en la parella.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Són pràcticament tres quarts de dues. En clau política, us expliquem que la Crida per Sabadell presentarà dues mocions al ple municipal de demà. Una per defensar la innocència dels polítics empresonats i una altra per forçar la resolució del conflicte amb els pisos dels Marinals. Pel que fa a aquesta qüestió, demanaran que es compleixi un acord del ple del març del 2018 on tots els grups van votar per unanimitat que s'havia d'obrir un procés de mediació entre la Generalitat i els veïns afectats.
De fet, és aquesta presència del veïnat en les negociacions el que critiquen des de la Crida. Aquesta setmana el govern català es comprometia a respectar les conclusions d'un informe independent sobre l'estat dels pisos, però ho feia sense les famílies afectades al davant. Això, i que es compleixi la llei de contractació, és el que demana la Crida. Nani Valero, portaveu de la formació.
Sigui en una taula on siguin presents els veïns i les veïnes. I l'altre acord també és que el procediment per la contractació de l'informe es garanteixi completament la seva imparcialitat i que segueixi via llei de contractació, que és un altre dels requisits que també estava damunt la taula en el procés de negociació.
Per altra banda, presentaran conjuntament amb Junts i Esquerra una moció perquè l'Ajuntament es posicioni sobre les conclusions del grup de treball de l'ONU que demana la llibertat de la majoria de presos independentistes. Dins d'aquest tema argumenten que la pancarta no és partidista, sinó que defensa els drets civils, i afegeixen que des del seu punt de vista la majoria dels votants del PSC i Podemos no volen que retiri.
I l'Ajuntament i la plataforma que treballa pel retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí elaborarà un document conjunt de reclamacions per enviar-lo a la Conselleria de Salut. La decisió es va prendre ahir a la tarda en una reunió que van mantenir membres de la plataforma amb l'alcaldessa Marta Ferrés i la regidora de Salut, Sònia Sada. A la trobada es va abordar el que el trasllat, malgrat embarcar-se en una política de concentració de serveis, no ha tingut en compte el volum real de nens afectats per càncer que es tractaven al Taulí. A banda, es va posar damunt la taula la possibilitat de fer un acord entre l'Hospital de Sabadell i la Vall d'Hebron per tal que el centre sanitari sabadellenc compti amb una unitat perifèrica de l'Hospital Barceloní que li permeti atendre les persones del territori de referència. El periodista sabadellenc i extreballador de Ràdio Sabadell, Ricard Ostrell, presentarà a partir del mes de setembre el magazín d'actualitat política i social Planta Baixa a TV3. El programa, que no tindrà espai per les tertúlies, però sí per l'opinió i l'anàlisi, es farà en un plató que imita un pis i amb constants connexions al carrer.
Planta Baixa s'emetrà a la franja del migdia de la televisió catalana des d'un plató de TV3 convertit en un pis de planta baixa on cada espai tindrà la seva finalitat. Per exemple, al menjador s'hi analitzaran les notícies més importants. A la sala d'estar es parlarà de qüestions d'investigació pròpia, i a la cuina, quatre periodistes especialitzats hi explicaran històries de qüestions diverses. Ostrell assegura que la voluntat és explicar què passa davant i darrere les càmeres.
Farem tot en un pis que es diu Planta Baixa. El plató serà com una mena de sitcom, com un pis molt viu, on hi haurà una cuina, hi haurà un menjador, hi haurà diferents espais, com per tots els pisos, i on també al mateix temps ensenyarem la trampa, com si fos una mena de caixa tot, on tot el que hi passi en el pis tindrà sempre a veure amb el que passa darrere les càmeres, i per tant el que farem és també explicar la informació des del nostre punt de vista, és a dir, dient a la gent que el que estan veient és un pis on hi ha vida, on passa la vida normal, com veuen a casa seva, però que al mateix temps podem ensenyar la trampa de que tot això s'està filmant i tot això té una intenció.
Tot plegat amb un equip diferent al que es veu habitualment a Televisió de Catalunya, segons ha explicat Ostrell a Ràdio Sabadell.
El càrrec ha sigut aquest, que fóssim un programa que fos una mica una finestra d'oportunitats també per incorporar gent nova a TV3. A TV3 té un problema de renovació de cares i en aquest cas se'ns ha donat l'oportunitat de poder ser una finestra i l'hem agafat. I aleshores hi ha dos objectius. Un que és aquest, que és intentar explicar el que passa amb cares noves, i l'altre és també recuperar una sèrie de gent que des de fa uns anys no surten a TV3. I aleshores recuperar també gent que això, que ens deixa pel camí, que crec que és important que recuperem, perquè la funció de la televisió pública ha de ser una mica aquesta.
Dins d'aquest equip hi figura una altra extreballadora d'aquesta casa, Sandra Castells. Ostrells ha explicat que ha fitxat persones d'una generació com la seva, que ronda la trentena, i que ja fa anys que estan treballant en diferents mitjans de comunicació. El programa s'estrenarà el mes de setembre.
De repassar les informacions més destacades a aquesta hora en clau general, i això ens porta fins al Congrés, perquè Podem ha anunciat que s'abstindrà la investidura de Pedro Sánchez i, per tant, Sánchez no serà president del govern espanyol avui.
Fa uns minuts es confirmava el que durant tot el matí es comentava, que Podem i el PSOE no han arribat a cap acord per formar un govern de coalició. Les acusacions creuades han estat les protagonistes de les últimes hores. Podem feia una última oferta rebaixant les seves expectatives i demanant una vicepresidència i els ministeris d'Habitatge, Drets Socials i Treball. Podem critica que totes les propostes que ha rebut per part del PSOE eren buides.
En canvi, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, acusa Podem de no voler negociar i de no haver-se mogut en els seus plantejaments.
No han querido negociar. Su idea inicial es la única que han mantenido. Era no reflexionar sobre sus resultados electorales, entrar en un gobierno sin el más mínimo respeto a la posición de electoral que teníamos los socialistas, y ha sido muy difícil.
També declara que el grup Lila volia un govern paral·lel que els deixaria ells sense capacitat per executar el seu programa.
Tot això després que Esquerra i EH Bildu anunciessin una abstenció a Sánchez per responsabilitat i per donar una oportunitat al govern d'Esquerres.
A més, Gabriel Rufián ha proposat a Sánchez que aixequi el veto que va imposar el líder de Podem, Pablo Iglesias, i ha demanat a la formació Lila que accepti els ministeris que els hi ha ofert el PSOE.
Una abstenció a la qual s'hi ha sumat també Izquierda Unida, que votarà també, doncs, en aquest sentit, a la votació que s'ha de produir d'aquí una estona. Reoberta la carretera C15 mentre segueixen treballant en el foc que ha cremat un perímetre de 57 hectàrees a Capellades. Els bombers han estabilitzat una gran part de la zona afectada.
L'incendi forestal a Capellades, a l'Anoia, continua actiu i ja ha cremat 57 hectàrees. Els bombers han pogut estabilitzar-lo durant la nit un 60% del perímetre del foc. Aquest va provocar el tancament de la C15, però el Servei Català de Trànsit ha decidit reobrir la carretera després de l'estabilització d'aquest incendi.
I acabem la Turcau en 23.600 persones a Espanya durant el segon trimestre i es creen 333.800 llocs de treball.
L'atur ha disminuït a 123.600 persones en aquest segon trimestre de l'any, que suposa una baixada d'un 3,7% respecte al trimestre anterior. El nivell de desocupats es situa en un total de 3.230.600 persones, el nivell de taxa més baix des del 2008. A Catalunya, l'atur cau en 15.300 persones i la taxa del segon trimestre cau un 7,7%, és la taxa més baixa des de l'arribada de la crisi.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella Terminis també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues, tal com ha anat informant en les últimes hores Ràdio Sabadell. El centre d'esports ha confirmat aquest matí el fitxatge d'Aaron Rey, un mitja punta de 21 anys procedent del filial del Celta. Sergi Parc, molt bon dia.
Bon dia, Núria. I el Celta B hi ha jugat les últimes dues temporades després del seu pas pel juvenil. Es tracta d'un jugador tècnic que destaca pel seu talent ofensiu. Abans d'anar a Vigo, Rey va coincidir al Racing de Ferrol amb la penúltima incorporació del Sabadell, Aitor Pascual, que parla així del que serà de nou company seu en el vestidor laquinat.
Talento puro. Desde pequeños siempre nos hemos enfrentado en los equipos de la comarca, hasta que en juveniles, bueno, en infantiles ya coincidimos 2 años, y luego en juveniles, cadetes y juveniles volvimos a coincidir, y de hecho también en la selección gallega, y fuimos los dos que más o menos de nuestra, porque somos del mismo año, que subimos con el primer equipo del Racing de Ferrol.
Recordem que el fitxatge de Pascual es va oficialitzar ahir i arriba per reforçar el lateral dret. De fet, Pascual creu que es pot adaptar a la perfecció en el sistema de carrilers utilitzat per Antonio Hidalgo.
Yo la verdad que estoy habituado a jugar diferentes sistemas y adapto diferentes roles. Vaya, no tengo problema por ello. No soy un jugador de posición fija, sino que puedo adaptarme a diferentes roles y a lo que el entrenador me mande. O sea, de hecho, este año hemos jugado también en el Levante. Jugamos unos cuantos partidos con carrileros y he jugado varios partidos también de carrilero, incluso algún par de partidos de extremo.
Avui, per cert, acaba el primer termini per cobrir la vacant deixada pel Reus Deportiu. La federació, recordem, va xifrar la plaça en poc més de 450.000 euros. Per mèrits esportius correspondria a l'Hospitalet, però el conjunt riberenc ja va dir que no pagaria aquesta quantitat.
Parlem ara del Mundial de Natació, però abans de marxar fins a Guangzhou ens quedem a Sabadell, concretament a l'Ajuntament, on fa uns minuts hi ha tingut lloc la rebuda institucional a Ona Carbonell i Emma Garcia.
Un acte que s'ha celebrat al Saló de Plens amb l'assistència, entre d'altres, de l'alcaldessa Marta Ferrés, de la regidora d'Esports Laura Reyes i del president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí. En aquesta rebuda, Carbonell ha volgut destacar precisament el paper del club al que pertany.
Per mi és molt important pues, que estigui aquí el Club Natació Sabadell, perquè és un club que m'ha apoyat des de fa moltíssims anys. Sense poder formar part d'aquest club no podria anar als Mundials, als Jocs Olímpics i aconseguir aquests èxits, així que per mi part d'aquestes medalles, d'aquests rècords, és del club també.
Els èxits de Carbonell han enfilat fins les 23 medalles mundialistes, sent la nedadora que més metalls ha guanyat en els Mundials. A Guangzhou es va fer amb dues plates i un bronze. De la seva banda, Garcia va debutar en una cita mundialista amb un 6è i 5è lloc en els duets mixtes tècnic i lliure, respectivament. Per ella, és una prova que la ciutat s'està apostant fort per la natació artística.
Fa cosa de 10 anys la sincro a Sabadell no estava, diguéssim. És un esport més nou que no pas la natació i el waterpolo, que sempre han estat allà més a l'elit i de més. I llavors donar moltes gràcies a tots els reconeixements, tots els esforços, totes les persones que estan darrere.
Carbonell i Garcia, Sergi, no són les úniques que tenen alguna cosa a celebrar, perquè la selecció espanyola masculina de waterpolo estarà en la lluita per la medalla d'or.
Sí, els de David Martín s'han imposat aquest matí a Croàcia per 6-5. Espanya sempre ha anat manant en el marcador i s'ha mostrat molt sòlida en defensa. Pel combinat estatal ha jugat, per cert, Sergi Cabanes, jugador de l'Astralpool.
Que ha vist el partit, s'ha vist a... Si puc, es pot valorar, si no li fiques un 10 a aquest partit, és que potser... no ho sé. O sigui, no... bueno, estem cansats, feliços, hem aconseguit el gran objectiu de l'any, però això no acaba aquí, òbviament, i crec que aquesta selecció té moltes ganes de tenir honor.
A la final de dissabte, la selecció es veurà les cares amb Itàlia, que s'ha desfet d'Hongria per 12-10. Serà la sisena final mundialista per Espanya, que tornarà a estar en la lluita per l'or 10 anys després. De retruc, els de David Martín obtenen el bitllet directe per als Jocs Olímpics de Tòquio.
I per primer cop a la història, Espanya estarà representada a les finals masculina i femenina després del triomf ahir de les dones de Miki Oka.
Un triomf que, recordem, assegura també la plata al Mundial i el bitllet directe per als Jocs Olímpics. Ahir, l'esquerrana de l'Astralpool, Judit Forca, va ser la màxima realitzadora contra Hongria amb 4 gols.
La veritat és que som molt contentes, perquè va ser un partit molt difícil, que al final vam poder treure el final i res, amb moltes ganes de que arribi ja demà per jugar a la final contra USA i anem a per l'or.
Demà, doncs, recordem, és la gran final contra els Estats Units, en la que serà la reedició de l'última final del Mundial amb victòria americana. A 11:45 del matí arrencarà la lluita per l'or.
I en natació, la delegació espanyola no està passant pel seu millor moment i Marina García no ha estat una excepció. La nedadora del Club Natació Sabadell s'ha quedat fora de les semifinals de l'única prova en què competia, els 200 braça.
Amb una marca de 2:27:46 s'ha quedat a més de 2 segons de les mínimes que va aconseguir a l'Open de Primavera per classificar-se per Guangzhou. La barcelonina s'havia marcat com a objectiu arribar a la final, però a les sèries no ha passat de la 19a posició. La bracista, doncs, no podrà repetir participació en una final d'un Mundial. L'únic cop que ho va aconseguir va ser fa 6 anys a Barcelona amb una 6a plaça.
I en ciclisme de muntanya, des d'avui fins diumenge, Mercè Pacios competeix a la Colina Triste, una cursa de 4 etapes que té lloc a Burgos i que des d'aquest any té categoria UCI.
I serà una prova per parelles i la ciclista local anirà acompanyada de Charlotte Davis, que va quedar classificada just per darrere d'Ada Xinxó al Canadà ara fa uns dies. Recuperades les sensacions en les últimes curses després d'un any marcat per les lesions, Pacios s'aventura en aquesta ocasió a fixar-se en un objectiu ambiciós.
Aquesta sí que t'agradaria lluitar pel pòdium. Ja et dic, hi ha alguna noia... És que, clar, és que quan només són parelles, la part positiva i negativa, no? Que no, totes les dues parelles són igual de fortes. I llavors el doble de problemes mecànics multiplica per 2, si hi ha algun problema, no? La probabilitat, perdona, si hi ha problemes. Però no, jo crec que pel podi podem lluitar. O sigui, mirant més o menys els nois que hi ha, algunes que no els conec, però ja es veurà. Però sí, anar a estar allà i tornar a ser... Bueno, continuar ja a pujar de nivell de cara als campionats d'Espanya de marató i veure... Sí, a la selecció pel Mundial.
La Colina Triste, recordem, comença avui i finalitza el pròxim diumenge.
I un últim apunt abans d'acomiadar-nos. Marxem fora, això sí, de la ciutat, perquè a l'NBA, Pau Gasol fitxa pels Portland Trail Blazers.
El Sant Boià de 39 anys firma per una temporada i serà el 6è conjunt de la Lliga Americana pel pivot. L'últim equip pel que havia jugat havien estat els Milwaukee Bucks. Recordem que Gasol continua recuperant-se d'una lesió al peu que l'impedirà estar en el Mundial.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet... fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.